també un altre clàssic. Que ara...
Sí.
Pozo Blanco, no?
Sí, Pozo Blanco.
Pozo crec. Blanco, sí,
Pozo
sí,
Blanco, sí.
Si esteu jugant en el Trivial, doncs si us surten aquestes, ja teniu dues respostes. Espera, que arrenca el partit al Johan Cruyff, ara acabem d'escoltar altres documents. Dami, Ballera.
Sí, arrenca el partit, primers 10 segons d'aquest Barça Atlètic 0, Bilbao Atlètic 0, amb la primera centrada inicial pel conjunt basc. Ja l'ha recuperat el Barça. Confirmem que hi ha molt poca gent avui al Johan Cruyff per veure aquest duel de filials.
Hola, Albert Bermúdez, bona tarda.
Fa fred.
Fa fred?
Fa fred.
Bona tarda, primer de tot, bona educació.
Bona tarda, sí, educació.
Que no es perdi.
Bona sí? I un cop educats, educadament fa molt fred.
A veure.
A veure.
Què? Fa fred, perquè... És el contrast. És que vens de...
És que vinc d'on vinc.
Vens d'un estiu llarguíssim.
Sí.
Més a més llarg per alguns, però... vull dir que s'ha gaudit també, però vull dir, el contrast és
el canvi de temps.
I avui, aquest cap de setmana, sí, ha refrescat. Hosti, ja.
Clarament.
Per exemple, quantes mànigues llargues en jugadors del Barça veieu a l'11?
Mira, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit.
8, només 12, ha... Déu-n'hi-do.
Sí, només hi ha 3 jugadors. Un és Àlex Valle, l'altre és el davanter Roberto i el tercer... ara no l'ubico. Ves que Xus Alba porta...
M'ha tatuat.
No, noi, però tatuat. Porta... No la... És ben bé... Jo crec que podem comptar com a màniga llarga. Sí.
3 quarts.
Sí, per tant només 2 futbolistes.
I a l'Atlètic Club?
A l'Atlètic Club, a veure, el porter màniga llarga, a l'Atlètic Club, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O sigui, dir, només hi ha 2 futbolistes que portin màniga llarga.
Ah.
Els dos de dalt, de fet. O sigui...
estem a 13 graus, diu el telèfon, de temperatura,
aquí,
de sensació.
Compte, aquí es nota també que d'on venen uns i d'on són els altres.
Calentet.
Eh?
Sí, i tant.
Jo m'he acostumat a aquell núvol, el núvol que fa calor de Barcelona, el famós núvol, i un cop surts, es nota.
Ja. Bé, deixarem el Bermúdez amb les seves cabòries del temps. 0-0, ara hi tornem i ens hi quedem, el Johan Cruyff. Evidentment, si hi ha gol o qualsevol cosa grossa, Ballera, endavant i ens demanes pas. Dami, demà comença el Mundial, no ens n'oblidem. Qatar, Equador, 5 de la tarda, a RAC1, tota la gent del versió RAC1, al capdavant amb el Toni Clapés, per viure el primer partit d'aquest Mundial. Demà només hi ha aquest. I després ja a partir de dilluns comença la traca amb 4 partits cada jornada. I tenim protagonista català a la selecció de Qatar, és a dir que alguna cosa pròxima sí que tenim en aquest partit inaugural, Dami.
Sí, hem de recordar que inicialment quan es va fer el sorteig s'havien programat 4 partits el dia 21, és a dir, demà passat, però finalment la FIFA va decidir avançar d'inici aquest Qatar-Equador un dia abans. Per tant, doncs, sí, demà a les 5 de la tarda començarà el Mundial amb el partit, com és habitual darrerament, de l'equip anfitrió. Això es va reprendre des de l'any 2006, Qatar contra Equador, un bon partit. Recordem, Xavi, Qatar, que és actual campió d'Àsia. Molta gent pensa que sí, que Corea, que Japó, que Aràbia, etc., però actualment el millor equip, com a mínim, el campió del continent és Japó contra Equador, que ha deixat a la cuneta, ni més ni menys, a la classificació de la Conmebol, a seleccions importants com Colòmbia o com Xile. I, efectivament, Félix Sánchez Bas, un entrenador pel gran públic potser un pèl desconegut, però que porta treballant a Qatar des de l'any 2006 i com a seleccionador absolut des de l'any 2017, fent bona feina i satisfet i molt feliç, doncs, de tenir l'oportunitat de poder dirigir a Qatar en aquest primer Mundial. Avui explicava en roda de premsa, i per ser en català, jo no havia sentit, Xavi, el català en una roda de premsa oficial, en una roda de premsa oficial de FIFA, en un Mundial. Per tant, això és un avanç important. Per tant, l'escoltem parlant en català d'aquesta trajectòria al front de la selecció de Qatar.
Per mi, personalment, doncs és una trajectòria llarga. En el món del futbol tots sabem que estar tant de temps en un lloc no és habitual. I llavors, per mi, demà doncs és la culminació d'un procés de tants anys aquí. He tingut la sort d'arribar en un moment i arribar amb una generació de jugadors i amb una confiança per part de la federació que m'ha permès doncs poder estar present en un Mundial com a entrenador. Per mi un somni fet realitat que fa 16 anys, evidentment, no m'ho podia ni plantejar. Aleshores, per mi demà, tot i el patiment esportiu que hi ha en un partit, doncs disfrutant-ho molt, perquè és una ocasió única.
Això és el que diu Félix Sánchez, que també quan li han preguntat doncs, per l'organització, pel fet que Qatar organitzi aquest Mundial, per totes les crítiques que rep el país, els ha volgut relativitzar i diu que hi ha força desinformació. Passem al tècnic d'Equador, Gustavo Alfaro, que vaja, ha comentat que el repte per la seva selecció és que cada cop hi hagi més jugadors jugant a Europa per poder pujar al nivell del seu equip.
Si el futbol d'Equador quiere crecer, necesita crecer, dentro de cuatro años por lo menos tiene que tener entre 35 y 40 jugadores jugando en Europa. Yo digo que ese es el desafío. Porque eso no quiere decir que en Ecuador no se trabaje bien, ni que en otras ligas no sean competitivas, ni nada por el estilo. Pero yo digo que el nivel de acceso a un montón de cuestiones formativas que tienen los jugadores aquí en Europa, desde Latinoamérica cuesta mucho, desde determinados lugares cuesta mucho. Y yo digo que eso es lo que achica la distancia con los demás.
Paraules d'Alfaro, del seleccionador equatorià, a poques hores que arrenqui el Mundial, amb ells com a protagonistes, enfrontant-se a la selecció anfitriona a Qatar demà a les 5 de la tarda. Això serà demà. Mar, de les imatges que et deixa el dia d'avui, amb quines et quedaries?
Doncs mira, em quedo dues que crec que són bastant significatives. Ja us he explicat abans que Doha té dues cares, una és la del matí i l'altra és la del vespre. Però durant el matí, jo quan he sortit aquest matí de l'hotel, he vist els treballadors migrants que estan treballant moltíssimes hores, fan unes jornades interminables, doncs alguns els veus estirant-se al terra o als bancs, descansant una mica i bevent aigua i es posen a l'ombra perquè han d'aguantar aquestes temperatures i aquest sol, no?, treballar de sol a sol durant tantes hores, que els veus realment en unes condicions força pèssimes. No gaires metres més enllà, aquí al FIFA Fan Festival, s'ha situat, mira, ara mateix jo estic asseguda en un banc davant del palau del govern qatarià. Bé, doncs quan just passejava per aquí davant aquest matí, una de les imatges oposades a aquesta dels treballadors és la de que de cop i volta han començat a venir com fent camí. No els he comptat tots un per un, evidentment, però més o menys, clar, més o menys us puc dir que eren molts, però molts. Tinc també amb els seus, no sé si ho diuen genets, els que pugen a dalt dels camins, això m'ho hauré d'estudiar. I clar, m'ha sorprès perquè dic, val, i això ara, voltant pels jardins d'aquest palau del govern qatarià, llavors li he demanat a un policia que molt amablement m'ha explicat que és la guàrdia de l'emir. Sí, és la guàrdia, podríem dir la guàrdia reial, en aquest cas la guàrdia de l'emir. Això sí, són tots amics personals de l'emir. No pots formar part d'aquesta guàrdia si no ets amic personal de l'emir. Aquesta és una de les imatges que m'ha cridat més l'atenció.
És aquesta corrua de camells que s'ha trobat la mar, amics de l'emir, déu-n'hi-do. Afortunat, amb molts amics en el seu entorn i que li fan de guàrdia pretoriana a l'emir de Qatar.
Millor ser amic seu, també, no?
També, segurament, sí. Millor ser amic que no pas enemic. I en tema aficionats, Marc, com dèiem que el caliu va augmentant també als carrers de Doha, què en vols destacar?
Sí, la veritat és que quan vam arribar el primer dia la cosa estava una mica fluixa, eh? Vam pensar, ostres, si aquest és el nivell d'aficionat que hi ha en aquest Mundial, la cosa serà pobra. Però no, la cosa es va animant. I aquest matí ja es començava a veure força ambient. Ara, de fet, n'hi ha molts, eh? Però destacaria, per exemple, de les aficions que hi ha més presents aquí a Doha, Mèxic, n'és una, Brasil, Equador, Costa Rica, Turquia, són alguns dels que més he vist, però destaca per sobre de tot Argentina. Llavors, he estat avui, m'he trobat amb quatre amics que han decidit venir a veure aquest Mundial i ho han fet en bicicleta, des de l'Argentina fins a Qatar. Ei, atenció, Xavi, perquè m'està passant per davant una corrua de vehicles oficials amb els vidres, sí, són autoritats qatarianes, eh? Jo crec que, no sé si és l'emir, però perquè els vidres són foscos, va amb una corrua de policia també, escortat per la policia, un cotxe oficial que jo crec, sí, perquè més, dirigeix en aquests moments una mena de tribuna que s'ha instal·lat aquí al, a la zona FAN, on fan els actes oficials. I ja diria que estem parlant d'autoritats importants del Qatar que s'està dirigint en aquest moment.
Deuen venir el concert, de, el concert de Maluma, deuen venir potser els,
sí,
van les autoritats.
Sí, van al concert de Maluma tots. Van al concert de Maluma tots. Més vehicles oficials, sí, sí. Bé, doncs, fet aquest parèntesi, aquests quatre aficionats de l'Argentina han vingut en bicicleta, 10.000 quilòmetres per 13 països. He parlat amb ells i els he demanat, home, val la pena aquest esforç? I això és el que m'han dit.
Sí, sí, muchísimo. Ahora estamos... La verdad que esto es un sueño. Llegamos acá, nos hicieron un recibimiento espectacular. Muchos argentinos hicieron un banderazo. La gente nos recibió con lo mejor. Bueno, muchos medios también. Y eso nos hizo hacer un poco conocidos acá en Doha. Así que nada, todo el tiempo la gente saludando, invitándonos a hacer alguna actividad, algo, a comer, a cenar de acá para allá. Así que bueno, nos están mimando mucho. Ahora, bueno, esperar que arranque el primer partido de la selección argentina.
Clar, després de fer aquest esforç i de fer aquesta pedalada, esperen una recompensa, i ja us podeu imaginar quina és. Escoltem.
Estamos con toda la fe del mundo, hemos cruzado tantos kilómetros porque realmente tenemos fe y vemos un equipo muy bien y vemos a Messi en la selección en su mejor momento, así que eso nos esperanza mucho.
Sona a mi tot.
Imagina't
si deu ser que coneguda i deu tenir reproduccions aquesta de Maluma, protagonista avui. Veurem demà aquí a la cerimònia inaugural, avui Maluma, en aquesta jornada prèvia, en aquesta zona dedicada als fans de les diferents seleccions habilitada a Doha. Dami Baros, deixo a gaudir de Maluma o de qui toqui en aquesta fan zone i us escoltem més tard ja el tu diràs o quan faci falta. Fins ara, moltes gràcies.
Molt bé, aviam si hi Mecano aquí a tota una estona, aquí a Doha. Els esperarem.
Mecano.
Potser per la clausura, ens sembla que vénen a la clausura.
Sí, sí. Un any més cantaran.
Un any més.
Fins ara. El Damià López i la Mar Pollato, enviats especials de RAC1 en aquest Mundial de Qatar, que arrenca demà. 3 minuts i un quart de 8, partit en marxa 12 de la primera, sense gols, el Johan Cruyff, primera federació, Barça Atlètic 0, Atlètic Club B 0, Ballera.
Sense gols, però amb ocasions, perquè en aquests primers 12 minuts el filial de l'Atlètic Club n'ha tingut dues de clares, una rematada de John Guruceta, el germà de Gorka Guruceta, el jugador del primer equip, doncs una de John Guruceta i l'altra d'Ares, un dels extrems de l'equip entrenat per Bingen Aróstegui, han d'alguna manera posat en perill la porteria d'Arnau Tenas, per bé que Tenas no ha hagut d'intervenir encara, sí que ho ha hagut de fer Àlex Padilla, el porter del Bilbao Atlètic, amb una rematada de Juanda, que es nota que té confiança després del gol que va fer, no la setmana passada, sinó fa dues setmanes, perquè hi ha hagut aquesta aturada per la Copa del Rei, contra l'Osasuna, contra el filial de l'Osasuna, el Tajonar, ha hagut d'intervenir Àlex Padilla perquè hauria estat l'1-0. Per mi, en aquests primers 13 minuts, el més destacat és que el Bilbao Atlètic li ha discutit i, de fet, li ha pres la pilota al filial de Rafa Márquez, i això no és gens fàcil, sobretot jugant aquí a l'estadi Johan Cruyff, però és veritat que si algun club ho pot fer són aquests equips també filials que volen tenir un bon tracte de la pilota. I la veritat és que el que li he vist al Bilbao Atlètic en aquests primers 13 minuts és voler tocar des del darrere. Compte la rematada ara de Xavi Riat, el marroquí Moltova, a les mans de Padilla, 13, gairebé 14 de la primera meitat, empat a 0, Barça Atlètic 0, Bilbao Atlètic 0.
Els filials deuen agrair jugar contra filials, Albert, en aquesta categoria on, segons com, et trobes alguns elements que, home, el filial més o menys saps el que et trobaràs, no?
Sí, és a dir, són, diguéssim que són estils que ja et coneixes i que saps que no es trairan en cas que hi hagi un marcador concret, diguéssim. És a dir, són partits agraïts, almenys per veure'ls, és a dir, perquè tots hem vist alguna vegada algun equip marcar el 0-1 i tancar-se, o l'1-0 i tancar-se, i aquí no, saps que els 90 minuts doncs tindran una intenció constant, que després evidentment les coses funcionen més o menys. Hem vist, per exemple, dues ocasions per equip, però la veritat és que crec que ara mateix el ritme de partit és lent, li falta una mica de gas, però tot i així, escolta, estic veient un partit que veus que hi ha, que promet, i és interessant.
S'han acabat els partits de primera federació de les 5 amb victòria del Nàstic al Timor amb un gol de Javi Bonilla, Nàstic 2, Castelló 1 i amb derrota del Cornellà, que ha abocat a l'atac, ja perdia 1-0 des del 80, vist com el 88 li feien el segon. També final, Aldenc 2, Cornellà 0.
I a segona, com ho tenim, els partits en marxa?
Doncs a l'Heliodoro, Tenerife 0, Osca 0, a punt d'arribar al descans, i també a punt d'arribar al descans, tot i que aquí s'afegirà una estona més, perquè ha estat moguda la primera part de l'Sporting de Gijón 2, Leganés 1, on l'àrbitre ha revisat el segon gol que ha vingut per mans, un penal a favor de l'Sporting.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, guanyant de... no, empatant ara, 41, al final del tercer quart, el Cadí la Seu contra el Guernica. Ara arrencarà un quart de vuit, ara mateix el partit del Barça-Sant Feliuenc, en aquest cas a la pista de l'Encino. I a la Champions femenina de Waterpolo, victòria del Mataró a la jornada d'aquest dissabte, 35 contra el Pacense, i derrota del Terrassa, 13-8 contra el Glifada grec. Terrassa, que ho té molt, molt complicat per passar a la següent ronda. El Mediterrani juga ara a les 8, de fet actua com a local en aquesta fase de classificació de la Champions femenina contra el Lilla.
El Johan Cruyff al 16 de la primera, empat a 0. Hi ha hagut una contra perillosa conduïda per John Guruceta, una contra perillosa del Bilbao Atlètic, que ha acabat amb una rematada de Luis Bilbao. La veritat és que, pel que hem pogut veure, pel que també ens han dit, aquesta línia de tres mitges puntes, Ares, John Guruceta, Luis Bilbao, és de les més perilloses del Bilbao Atlètic. Compte la rematada ara de Roberto. El davanter s'ha dit pel Màlaga, mà, la rematada fora, molt desviada, amb cama esquerra, s'havia desmarcat bé, tenia la possibilitat fins i tot de controlar dins l'àrea. Ha intentat la rematada, que ha sortit desviada a la dreta de la porteria del Bilbao Atlètic mentre estava comentant això. Ja hem vist a Ares, per exemple, en una acció de qualitat que ha estat a punt de fer el 0-1, i de fet porten més gols als extrems que no pas al davanter centre, Aritz Pascual. El Bilbao Atlètic és un equip que li costa moltíssim fer gols. Només n'ha fet
6, no?
6, sí, sí. Quatre jugadors només han aconseguit marcar, i el davanter, per exemple, Aritz Pascual, titular avui, en porta un, pels dos que porten Luis Bilbao i Miquel Goti, un altre dels jugadors que actuen en aquesta mitja punta, que avui, però, això sí, és suplent. Compte a veure l'1 contra 1 de Juanda. El colombià busca marxar per fora, no ho farà. Hugo Rincón es llença a terra, servei de banda favorable a l'equip de Rafa Márquez.
Arriben informacions que podrien arribar a ser preocupants sobre Benzema, Molló.
Sí, Radio Monte Carlo informa que en l'entrenament, que per primera vegada s'exercitava amb els companys, marxa lesionat d'aquest entrenament Karim Benzema. Per tant, molta atenció amb l'evolució del davanter francès, que ja va perdre's al Mundial del 2018, que, vaja, ha estat entre cotons, pràcticament, jo diria, des de fa mes i mig, que tots donàvem per fet que arribaria a punt pel Mundial, però que ara, amb aquestes informacions de Ràdio Monte Carlo, torna a saltar les alarmes a la selecció francesa.
Primer partit de França és dimarts a les 8 contra Austràlia. França-Austràlia, dos partits que podrem...
Gol! Gol! Del 10 del Barça Atlètic, Antonio Aranda! Regalen la sortida de pilota del Bilbao Atlètic. Crec que ha estat tres Palacios qui la regala en una zona en què no ho pot fer. I Antonio Aranda, que és qui roba la pilota, condueix fins a la frontal, no li surt ningú. I diu, doncs, ah, sí... A provar-ho, ho ha provat amb cama dreta, enganyant a més, agafant a contrapeu el porter Àlex Padilla i fent el primer de la tarda el Johan Cruyff. Marca l'andalús, marca el 10, marca Antonio Aranda. 18 de la primera, Barça Atlètic 1, Bilbao Atlètic 0.
Ara que ell solet avançant, diu, home, si no surt ningú, doncs ho provarem. I ha enganyat el porter, crec que el porter se l'esperava al seu pal esquerre i Aranda l'ha fotut al pal dret, Albert.
És d'aquelles carreres que tu vas corrent un pèl d'esquerra a dreta i sí que la carrera natural o el xut natural que es pot esperar al porter és el pal llarg, i Aranda la clava fort amb l'empenya i el pal curt. Un golaç, tot i que evidentment ve d'una errada bastant garrafal, perquè això, en l'intent de sortir de pilota de Tres Palacios, doncs hi ha hagut un regaló.
Si s'han d'aprofitar. Quan et fan un regal, sempre s'ha de ser agraït i acceptar-lo i donar les gràcies.
Sí, sí, de fet, això, intent de sortida de pilota buscant a mig centre, crec que ha estat el mateix Aranda que ha robat la pilota, ha començat a conduir, ha dit, és que no és només que m'hagin regalat la pilota, és que no m'estan intentant prendre-la. I cap ha enfilat porteria i ho ha fet. La veritat és que el xut ha estat una definició bastant bona, eh?
Mm. Sí, sí, sí.
És el primer gol d'Antonio Aranda aquesta temporada, un jugador que ha tingut problemes de lesions a l'inici de la temporada. Va estar lesionat al turmell. I li ha costat molt, perquè és clar, és d'aquelles situacions en què et perds les primeres, crec que ho tinc per aquí, 6 jornades de Lliga, i després costa moltíssim entrar a l'11 inicial. Va jugar una estoneta i avui, doncs mira, s'estrena i ves que no tingui més oportunitats després d'aquest golet que ha fet Antonio Aranda.
Tot i això, una cosa que em sembla molt respectable de l'Atlètic B, diguéssim del filial, és que passi el que passi cada any, els jugadors que hi són els que segueixen amb la progressió que han de seguir. No sé si m'explico. És a dir, no fitxen, no tendeixen a reforçar la plantilla com moltes vegades, per exemple, sí que fa el Barça Atlètic, de fitxar un jugador d'aquí, de ser aquest bé cedit d'allà. No, l'Atlètic juga amb el que juga. Fins i tot recordo fa 5-6 anys que van pujar a segona divisió i van baixar potser amb... No sé, no et sabria dir si en 21, 22 punts, poquíssims, sense destituir entrenador, sense fer cap mena de canvis. És a dir, hi ha una línia, la segueixen, i allà que hi van. I és el que dèiem al principi, jugar contra filials és una cosa que s'agraeix perquè saps que el que et trobaràs és, almenys, un intent de mantenir una estructura de club.
Bé, i el condicionant, no?, del lloc de naixement o, diguéssim, d'aquest...
Sí.
El fet de...
Bascos.
Sí, de ser basc, tot i que és veritat... Bé, per exemple, hi ha un jugador escocès que juga amb la sub-21 d'Escòcia, ha debutat ja, avui és a la banqueta, el número 9, Juan Roy, que és de pare biscaí i de mare escocesa, i ha decidit jugar amb la selecció escocesa, almenys amb la sub-21. Que ara, si jugues amb la sub-21 ja no pots jugar amb l'absoluta? O...
Crec que sí, encara es pot...
Encara podria canviar, però bé...
Sí, perquè fins i tot Iñaki Williams va arribar a jugar amb l'absoluta
sí,
d'Espanya.
Sí,
clar,
sí.
Val.
Sí, sí.
Val. Doncs això, i ell és nascut a... Sí, sí. Ell és nascut a Durango, Ewan Roy, per tant, doncs, evidentment juga a l'Atlètic Club, al Bilbao Atlètic.
Ep, que s'ha endut una bona patacada, eh?
Sí. S'ha endut una bona patacada.
Contra un dels fotògrafs, ha acabat topant.
Sí, diria que és Hugo Rincón, i en aquell rincón del camp,
sí, sí.
Suat.
El fotògraf també se l'ha emportat. Sí. Per sort, és jove, el fotògraf, i ha aconseguit no caure, eh? Ha posat la mà a sobre de la gespa i ha aconseguit mantenir-se mig assegut. I el jugador, per sort, sembla que es pot recuperar.
Tot sí. I així, clar, tu ets fotògraf, tens de sobte un jugador als peus que s'ha fet mal amb la teva càmera, i la mirada de circumstàncies era important, eh?
Ara es mirava el seu company, hi ha dos fotògrafs en aquella zona, jo crec que rient també del que havia passat, vull dir que... Un ensurt, només.
És que Bermúdez, a veure, si tiro. Aquesta música, perquè és que estem en una zona de perill avui al Johan Cruyff.
Avui ens hem desplaçat a un estadi on hi passen coses. Avui ens hem desplaçat al lloc del mal, fins i tot. Del mal vull dir del dolor, no de coses dolentes. Sinó que és que, de fet, avui el que ens trobem és que l'últim partit que vam venir aquí, Gerard Ballera va estar... pròxim a la mort. Va patir una experiència pròxima a l'esnucament, fins i tot. Gerard, tu estàs bé ara?
Jo estic bé perquè estic veient que avui la pilota va més per terra que no pas per dalt, saps?
Però tot i així, el Gerard fa 4 setmanes hagués pogut morir i avui torna a ser aquí com un valent, perquè hem tornat un mes després del greu accident que va patir Gerard Ballera, que el va tenir... 3 segons inconscient. I si és menys, doncs potser estic exagerant, però no passa res. Avui hem tornat aquí i de moment ja hem vist un fotògraf que ha pogut morir. Però estem aquí...
I som a la primera part.
Al servei del periodisme. Al servei del periodisme hem vingut aquí. Hi ha gent que es desplaça a zones de guerra. Nosaltres venim al Johan Cruyff. És similar. Si fa
o
no fa.
O pitjor.
Però ho fem per vosaltres, per Catalunya.
A veure el baló, Sam. La passada en profunditat cap a Elias. Era bona.
Hòstia, que ha vingut... Ha tocat a Gerard Ballera,
Un diàling,
La pilota ha tocat a Gerard Ballera.
Ostres, mira si ara veiem...
Ens arriba sempre una mica...
No, si estic bé, però has vist quina pilota ha demanat?
Per tant, no us despisteu, 25 de la primera, molts minuts encara per endavant. Aquest Barça 1, Atlètic Club B, 0.
Digueu als meus pares que els estimo.
Ho farem.
Gràcies.
Ai, sí. 1-0, amb el gol d'Antonio Aranda... Pensava que em portaries un casc, Bermúdez.
No, que coi.
Si va.
Si es ve a jugar, es ve a jugar, que coi.
A veure, no em vull imaginar les probabilitats que allò passés. Les probabilitats que allò passés eren minces.
Estàs cridant...
Eren minces.
Estàs cridant al...
Que repeteixi avui...
Sí.
Que repeteixi avui i són encara més minces.
Mira, com passi... Com hi hagi un sol refús que vagi a un metre teu,
sí? Jo
riuré molt avui.
Ja. Pelayo i Xavi Riat són els centrals del Barça ara mateix que podrien apuntar perfectament des de la seva posició.
A més, hi ha contraatacs avui.
A veure, que l'està jugant al mig del camp el Bilbao Atlètic, és Ares. L'obertura cap a la banda esquerra per la pujada de lateral Ander Lorente, tocant endarrere una altra vegada cap a Ares. Al davant hi té Chus Alba. Canvi a l'orientació del joc a la banda dreta per Tres Palacios, l'home que ha sortit a la fotografia del gol d'Antonio Aranda al minut 19, el gol que de moment donaria la segona victòria consecutiva a l'equip de Rafa Márquez. Compte que hi va l'equip basc per la banda esquerra, una altra vegada Ander Lorente posa la centrada i posava la bota Àrits Pascual. No hi ha arribat, no sé si hi ha impactat amb ella. En qualsevol cas, ha sortit també bé a la petita Arnau Tenes. I al final serà servei de porteria. Per tant, l'últim en tocar l'ha estat Àrits Pascual.
Sí, això segur.
El dubte que tinc és si arriba a posar la bota un... Jo crec que hi podia haver arribat, Llançant-se...
No la toca. Ho intenta, però no fa misto.
Doncs jo crec que... Bé, podria haver provat de llançar-se, Sí, jo crec que es podia haver llançat, però, en fi...
Sí, no, jo que no li feia falta, Gerard. O sigui,
no?
El que passa és que ell intenta xutar amb l'esquerra I no impacta la pilota, però vull dir que està a distància de xutar-la. El que passa és que no l'impacta.
Diguéssim que la passada venia de fora, però...
La passada ve fregada per un defensa i no sé si això també el molesta.
Normalment, quan tu intentes rematar una passada que et ve ja en sentit porteria, és difícil, és a dir, pot ser que no l'enganxis.
Ara el que hi haurà és corna favorable... El Bilbao Atlètic, una altra vegada Ares, per aquesta banda esquerra, creant perill a l'1 contra 1. Ara l'1 contra 2, volia marxar pel mig. Els dos futbolistes del Barça, forçat un corna. El 28 gairebé de la primera meitat, 1-0.
Sembla estratègia, això.
Sí, ara, mira, tots els jugadors del Bilbao Atlètic que opten a les rematades col·loquen a l'àrea petita. I això fa ara mateix que Arnau Tenes estigui envoltat per moltíssims jugadors. La pilota, la frontal, precisament, Xavi Riat, expeditiu amb el cap, refusa la pilota i tornarà als dominis del porter del Bilbao Atlètic, Padilla. Puntada llarga de Padilla, amb el cap la buscava John Guruceta, també ho feia el lateral del Barça, Álvaro Núñez. Serà servei de porteria pel Barça Atlètic. Álvaro Núñez, per cert, exjugador del Bilbao Atlètic. Ell és nascut a Bilbao i la temporada passada, en un grup diferent, en el grup 1 i no el 2, però va jugar a Primera Federació amb el filial de l'equip basc.
No és família d'Unai Núñez, aquest, Ballera, que sàpigues.
Que sàpiga, no. És veritat que no ho he mirat, tampoc. Sí que m'he assegurat que John Guruceta era germà de Gorka Guruceta, però en aquest cas no... Que sàpiga, no. Si ho voleu comprovar, endavant. Però jo, no sé, Núñez n'hi ha uns quants, no, també?
Sí.
Diguéssim, a Bilbao, vull dir que seria també força coincidència, però bé, podria ser, no ho sé.
Mira, el que he comprovat és aquest canvi de normativa pel que fa als jugadors que han actuat amb una selecció absoluta i canvien de selecció, com és el cas, efectivament, d'Iñaki Williams, que va jugar amb la selecció espanyola crec que he vist el 2016 contra Bòsnia. Això va canviar el setembre del 2020. La FIFA permet un canvi de selecció si no has actuat més de 3 vegades amb la selecció absoluta abans dels 21 anys.
Carai, val.
Abans dels 21, 3 vegades, eh?
Exacte. Val. Si has actuat més de 3 vegades amb la selecció absoluta abans dels 21 anys, ja no pots canviar de selecció. Iñaki Williams només havia jugat una vegada, que quan va debutar era el requisit perquè no pogués canviar de selecció.
Ah, amigo.
Però el no anar més convocat i haver-hi aquest canvi de normativa, doncs ell i la selecció de Ghana, amb qui disputarà el Mundial de Qatar a partir de demà, doncs van aprofitar-se'n i van fer efectiu aquest canvi. Mm-hmm. De fet, serà la segona vegada, llegia avui a Mr. Chip, que dos germans jugaran un Mundial amb seleccions diferents.
I la primera?
En els dos últims Mundials... Mm-hmm. No, el 10 i el 14, crec... ho van fer els Boateng.
Ah,
ah, clar, clar, clar.
Un amb Ghana i l'altre amb Alemanya, oi?
Ah, això mateix.
És cert.
O sigui que sí, Ghana sí. Sempre ha estat pel mig.
Sí, exacte. Sí, sí. Juga Luis Bilbao, fa la pareta amb Rincón. Compte que Rincón volia continuar amb la conducció, ha acabat perdent la pilota, gràcies també a la bona tasca defensiva de Juanda. La torna a tenir el Bilbao Atlètic, la rifen els dos conjunts, se la quedarà a la banda dreta, Rincón, torna a conduir Rincón, accelera massa la jugada, per mi s'equivoca, això fa que el Barça pugui sortir ara a la contra, ha de fer falta i targeta, no? Sí, serà la primera del partit, la targeta per Unai Naveira, per una agafada sobre Antonio Aranda, que ja sortia al contracop. És veritat que amb pocs efectius, però ha fet la falta tàctica a Naveira i s'ha guanyat la groga.
S'acaba el partit de la Lliga d'handbol. Victòria del Freaking Granollers 30-32 a la pista del Bidasoa a Irún. Per tant, els vallesans, que sumen ja 10 victòries i són segons a la classificació, a 4 punts del Barça, que ho ha guanyat tot.
El Núñez de l'home has dit, Ballera?
Álvaro.
Álvaro. He trobat una Sier Núñez, que sí que futbolista i germà d'Unai, però no Álvaro.
Veus?
I on juga aquest?
Doncs jugava al Portugalete, però ara tu, això era el 2018, ara el busquem.
Ara és el que m'interessa.
Potser juga al pati de casa, no ja? No és que el vulgui retirar, però...
Podria ser, eh?
Sí.
Mira, actualitzo també el marcador de la Indústria Santa Coloma, que se situa ara dins del partit, Anteguera 3, Indústries 2... A falta de 2 minuts i mig pel final del partit. Encara amb opcions de puntuar, per tant.
A veure, la falta forçada per Ares, que ho està fent tot, gairebé tot, en aquesta banda esquerra. Juga cama canviada, és dretà. Ares, mira, ara pica la falta. És una jugada d'estratègia cap a Gruceta. Gruceta ha tocat la pilota amb la bota dreta, però no sabia ben bé si això era un control, una rematada de primeres. Al final... la que ha aconseguit atrapar Arnau Tenas, molt fàcil. Surt el Barça darrere. Ui, Àlex Vall, a punt d'equivocar-se. Joan Gruceta ha tocat la pilota, de fet, però no ha aconseguit tallar-la. I Pelayo al final sí que surt amb l'esfèrica controlada. Mal enviament ara de Chus Alba endarrere cap al Baró Núñez. Servei de banda favorable al Bilbao Atlètic.
Veient que Joan Gruceta és mitja punta, podríem dir que d'aquí 4 anys l'alineació, els 4 atacants de l'Atlètic de Bilbao podrien ser Gruceta, Gruceta, Williams, Williams.
Podria. Podria, sí, sí. Podria.
Ganes, ja.
No fa mala pinta, eh? Jo he destacat Ares de moment, perquè és el més actiu, però Joan Gruceta també... també se li veuen coses.
O sigui, els Williams a les bandes...
I Joan Gruceta de mitja punta, que és on està actuant, i en punta Gorka Gruceta.
No. Bé, de fet, només en falta un per arribar.
Sí.
No, i tant. No, i de fet, ara estàvem veient Joan Gruceta... Sí que Ares està carregant amb el pes del partit, però més des d'una posició de constructor, però Gruceta és el que més ho està buscant a l'espai. De fet, com que deia que Aritz Pascual, que és el punta, no porta pas precisament massa gols aquesta temporada, és com si Aritz Pascual vingués a buscar la pilota, allò com si baixés a rebre, per deixar espai perquè passi Joan Gruceta.
He localitzat a Sier Núñez Gestoso, germà d'Unai Núñez, Alzaia Unión Club, que això és la divisió d'honor de Biscaya, que vindria a ser la primera catalana nostra, si no vaig errat. La nova Superliga que s'ha de crear la temporada que ve en el futbol català. Van onzens, allò, mitja taula a la classificació.
Estarà molt guapa la Superliga, crec. Ho dic seriosament.
És una competició nova que es crea. A veure, Bermúdez, tu que domines més aquest tema, per sobre del... No, per sota de la, per sobre de la primera catalana, no?
Entre tercera federació...
Entre tercera federació i primera catalana.
I primera catalana, exacte. Ui, Pérez, compte.
Compte la rada, Ares Tenas! Buscava fer-li el gol per sota les cames i Tenas, no sé si amb el quàdriceps, amb el cul, però ha acabat aturant l'esfèrica. Bé, Tenas, que ja ve de fer un bon partit contra el filial de l'Osasuna i que avui, de moment, les que ha tingut les ha solucionat, però compte, perquè el Bilbao Atlètic està arribant moltíssim i està demostrant això, el poc gol que té per les moltes arribades que ha disposat.
Està traient, sí, amb el cul. Bastanta
amb el cul,
castanya,
sí, sí.
Bastanta castanya de foc està traient Arnau Tenas, perquè, de moment, dos, tres canvis de banda que ha intentat el Barça Atlètic estan sortint realment malament.
Que veiem d'aquesta nova competició que es crearà entre primera catalana i tercera federació. Un únic grup, no, Albert?
Un sol grup, tota Catalunya, i serà, doncs, ara com que primera catalana està dividida en dos parts, diguéssim, en dos grups, i estan dividits geogràficament, doncs la idea és fer-ne una, de la mateixa manera que ara s'ha creat primera, segona i tercera federació, on abans només hi havia segona B i tercera, doncs ara la idea és que hi torni, o sigui, tornar a separar encara una mica més els grups per tal de fer una superlliga, entre cometes, catalana, de fet en volen dir superlliga, que seria primera catalana, o sigui, per sobre de primera catalana.
Mm. Els campions de primera catalana, això sí, continuaran, pugen a tercera federació aquesta temporada.
Exacte,
eh?
És com l'últim any per intentar pujar, diguéssim, per pujar directe de primera catalana a tercera.
Mm-hmm. O sigui, viatges més cars?
Sí, també.
També, eh?
Autocars que gastaran més gasolina, bàsicament.
Ara, Bermúdez ja està molt d'acord, ja et dic jo que si vas voltant per clubs de Catalunya no crec que tinguéssim la mateixa opinió majoritària.
Llavors,
veure,
segurament, no, aquest tema em toca, perquè la moció és a primera catalana. Llavors, els que estan a la primera catalana hi van, en aquesta Superliga, o què ha de passar perquè hi vagin?
Està quedant ben, molt no, ben classificat en aquesta primera catalana, no? Entenc?
Exacte, mitja primera catalana anirà amunt, mitja primera catalana es quedarà, diguéssim.
Quin desastre.
Perdràs una categoria sense haver-la perdut.
El tema és...
Bé, o sigui, perdràs dues en tres anys.
És sobretot, més que crec que un tema de costos, perquè crec que al final agafar el si ets Palamós, diguéssim, ja estàs acostumat a fer quilòmetres, el tema és que de tant en tant hauràs d'anar a Amposta, per dir-ho d'alguna manera, hauràs d'anar a Sant Carles a la Ràpita, però sí que crec que, home, hi haurà una mica més de competitivitat en aquesta categoria i crec que serà una primera... De veritat que crec que serà bastant xula aquesta categoria.
La gràcia que feia després d'haver perdut un 1-0 Tortosa, tornar amb autobús cap a Palamós.
Mira, me'n recordo quan estava a Llagostera, vam haver de fer, després d'un... crec que va ser un Lugo 1, Llagostera 1, no, 12 hores d'autocar.
Encara?
12 hores d'autocar i va marcar Sergio León, per cert.
Home...
Però 12 hores d'autocar va ser guapo, guapo.
Sí, home, però en un punt és diferent, eh?
Sí,
però les 12 hores hi són igualment, eh?
També ho vam fer des del Corcón, després d'un 2-0, preciós.
Va, això ja sí que ja t'ho compro.
Excepte 3-4 timbes de pòquer, hi havia bastant de silenci.
Mira, hi ha gol a segona, gol del Tenerife.
Sí, s'avança l'equip local a l'Heliodoro, Tenerife 1, Osca 0, al minut 6 de la segona part, encara no ha arrencat la segona part al Molinón, amb aquest Sporting de Gijón 2, Leganés 1, que tenim en temps de descans.
Està emocionantíssim a venir del Cadí la Seu a l'últim minut ja, guanyant d'un les de la Seu d'Urgell, l'equip de Acero. A veure si és capaç de mantenir aquesta victòria. Qui ho està fent molt bé també és Eric Suris, en el seu debut a la banqueta del Jairis, empatant a 50 contra Perfumeries, partit que ja ha entrat a l'últim quart. I el Barça Sant Feliuenc, perquè ha començat més tard, de moment guanyant de 3, 17-20, a la pista de l'Encino, qui també està guanyant, poca broma, a l'inici de temporada que està fent el Saragossa en la Lliga Femenina, guanyant avui de 41 a la pista de l'IDK Euskotren, 44-85.
I mira, empat a l'Indústria Santa Coloma, dos gols de Cardona permeten igualar el partit als colomencs, Antequera 3, Indústries 3, ja l'últim minut de partit.
El Johan, al 39 de la primera, val el gol d'Antoni Aranda, al 19, 1-0. El duel de filial se l'emportaria el Barça.
I per cert, el gol del Tenerife l'ha fet un jugador amb un nom... Bé, guapo. Waldo Rubio.
Sí, eh?
Sí, no?
Sí. Com et dius? Waldo Rubio.
És que el Molló, tot el que es digui Waldo, li deien records a Waldo Ramos al Palamós.
Sí, i de Waldo Faldo del Príncipe de Bel-Air.
Molt bé. T'agrada el nom
perquè... Aquests són els referents.
Et recorda el Príncipe de Bel-Air.
Palamós Bel-Air és la connexió.
Sí.
A veure, la contra del Barça, el canvi d'orientació és bo. Luis Micruz continua, Luis Micruz acaba canviada, es va centrant Luis Micruz, el xut fora! A la dreta de la porteria de Padilla, el xut de Luis Micruz, que a més ha botat a l'àrea petita abans que marxés fora. Buscava el pal llarg. Bon canvi d'orientació d'Antoni Aranda, diré una altra vegada, molt actiu en aquesta zona del camp, al mig del camp. A banda del gol també, jo crec que lideran els contracops del Barça Atlètic, i és que és la veritat, en aquesta primera meitat, no sé les dades de possessió, però la sensació és que ha tingut més pilota l'equip de Vingen Aróstegui, que per cert ha canviat els extrems de banda, ara està jugant Ares a la dreta i Bilbao a l'esquerra.
Però diria que tot el perill que està creant el Barça Atlètic és arran d'errors amb pilota de l'Atlètic.
Compte ara, no. Sí, hi ha falta. L'havia fallat fins i tot el Bilbao Atlètic. Es queixa primer un jugador del Bilbao Atlètic d'una trompada amb Pelayo, i després hi ha hagut falta.
I compte que està en Pelayo, no hi ha bar aquí, però jo crec que era dins l'àrea.
Sí, era dins l'àrea, segur. Ha jugat amb foc.
I després hi ha una falta a la frontal, que protesten també els jugadors del Bilbao, perquè entenen que s'havia de deixar de seguir la jugada. És veritat que la jugada acaba amb un xut que marxa fora, no sé si perquè ja havien sentit el xiulet de l'àrbitre i xuten amb desgana. Ara els dos jugadors estesos a terra.
Sí, ha jugat amb foc, eh? Aquest embar jo crec que és penal.
Pelayo, eh? Sí.
Sí, i després per mi és falta, clara.
Sí.
A més, és d'aquelles...
M'envesteixen per darrere.
És d'aquelles
jugades... A Casador, que està estès a terra.
És d'aquelles jugades en què l'àrbitre potser ja no està mirant la pilota i potser per això no es pita, però crec que era bastant clara. Vull dir que si l'àrbitre hagués tingut més visió en el sentit de... O sigui, la visió més oberta, potser sí que hagués pitat el penal. Però potser és que no estava ni mirant, com aquell qui diu.
Se'n va la pròrroga, el partit del Cadí Laseu, empatat a 57 al final de l'últim quart. Ha tingut una última possessió al Guernica per anotar, no ho ha fet. Per tant, 5 minuts extra com a mínim.
Aprofito l'assistència que m'ha fet abans en Xavi. Gualdo Ramos, entrenador dels 3 ascensos del Palamós de preferent a segona divisió A, perquè llavors hi havia menys categories. I clar, era més fàcil pujar a segona divisió.
Els 3 els signa ell, eh?
Sí, amb Emilio Caballero de president. I sempre portava una jaqueta de pell de color marró que fins i tot a l'estiu... O sigui, s'estava, jo crec, ofegant, però ell la portava perquè era una mica supersticiós. A part de gran entrenador, però era supersticiós. Sí.
Es reprèn el joc, es recuperen també Guruceta, que era el jugador que havia rebut la trompada de Pelayo, i Casador. Els dos encara, però esperança per entrar a una i altra banda del camp. La té el Barça Atlètic, 10 contra 10 de moment. Riad, que... aquesta setmana ha estat jugant amb el Marroc sub-23, fet avui titulars Arnau Tenes, que ahir va jugar amb la sub-21, Xavi Riad amb el Marroc, amb la sub-23 del Marroc, i també Àlex Valle, que se n'en va anar amb la sub-19 d'Espanyola. N'hi ha d'altres que són a la banqueta, com per exemple Víctor Barberà i Elias Acomac, que són a la banqueta i van estar també amb la sub-19. 1043, el meló de Pablo Torre ja el podem obrir. Pablo Torre, igual que Arnau Tenes, va estar concentrat amb la selecció espanyola sub-21 fins ahir, i va jugar un parell de minutets en un amistós contra el Japó. Un parell de minutets, però comptats. I avui no és ni a la convocatòria quan Arnau Tenes és titular. En principi, el que han informat alguns mitjans és que a partir de dilluns s'incorporarà a la disciplina del Barça Atlètic durant aquest mes de desembre, mentre duri el Mundial, i reforçarà l'equip de Rafa Márquez. Per què a partir de dilluns i no ja des d'avui? Doncs li preguntarem avui a Rafa Márquez, a la roda de premsa, perquè és una de les qüestions que, no, que jo em pregunto i que de moment no hi trobo resposta.
Sí, de moment en comptagotes l'hem vist amb el filial... i en principi el veurem en alguns partits. El proper és contra el Numancia, una altra vegada a casa, però avui de moment se l'ha estalviat aquest partit, ni a la banqueta, venint d'aquesta concentració, però de no tenir minuts ahir pràcticament, només les escorrialles, diríem, els dos últims minuts contra el Japó.
Compte la passada per Luis Micruz, és boníssima, per Álvaro Núñez, el de Bilbao entra dins l'àrea, pot fer la passada, l'amor la fa, cap al segon pal, la rematada, la treu al Bilbao! Oh. La rematada de Juan de s'ha passejat també per la... per l'àrea petita, jo no sé si entrava, i ara el que hi ha és una falta perillosíssima a favor del Barça a la mitja lluna. Jo no sé si la rematada de Juanda entrava o no, l'ha tret un jugador del Bilbao Atlètic a l'àrea petita. El que sí que no ha sabut trobar és la passada dient Álvaro Núñez. No sé si perquè no li han donat la línia de passada bona, però clar, el segon pal ha arribat molt forçat i gairebé sense angle de Juanda. Un d'afegit.
Sí, crec que... O sigui, calculava que arribava amb molta més espai, diguéssim, amb molt més angle per rematar, però és que la rematada ha arribat a la línia, o sigui, a la línia de fons, i jo crec que no anava ni a porteria perquè gairebé ha xutat amb l'esquerra i era impossible que anés directe cap dins.
I això que és que estava sol, tenia l'opció de xut també Álvaro Núñez, però no s'ha atrevit a buscar la rematada. I la falta ara és boníssima, s'ha afegit un minut, jo crec que amb la falta arribarem al final de la primera meitat. Moltíssims jugadors del Bilbao Atlètic a la tanca. Luismi Cruz és qui ha plantat la pilota al costat també, Antonio Aranda. A veure, sembla que anirà Luismi Cruz. L'àrbitre encara no ha indicat que es faci el servei de la falta. Vinga, va, que és bona. Hi va Luismi Cruz. Cama esquerra! Gol, 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 gol! Golàs, 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 sí, 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 sí! Gol! Del Barça Atlètic! Luismi Cruz! S'havia de tenir la idea molt clara per fer-la passar per sobre de la tanca. S'havia de caronar la piloteta. S'havia de fer un toc suau perquè superés la tanca de l'equip basc. I això és el que ha fet Luismi Cruz. L'ha posat on l'havia de posar. I després Padilla toca la pilota, però no pot evitar que entri al fons de la xarxa. El Barça Atlètic encarrila el partit. El Barça Atlètic vol la segona victòria consecutiva. El temps afegit ja de la primera meitat, Barça Atlètic 2, Bilbao Atlètic 0.
Una execució magnífica amb cama esquerra, més col·locat que potent. I em fa la sensació, el xut és boníssim, però que el porter està massa enganxat a l'altre pal i no li dona temps d'arribar a l'excel·lent xut de Luismi Cruz per marcar el segon del Barça, 2-0. Fa baixada això pel filial blaugrana, Albert.
Doncs sí, la veritat, crec que era més difícil marcar només a mig metre de l'àrea. És una d'aquestes faltes que requereix més precisió que no pas potència, que no pas si hagués estat 3 metres enrere, que normalment la falta des de 20-22 metres és molt més fàcil ficar-la, sinó que no pas a 17, per exemple, perquè això ha de superar la tanca i possiblement per això el porter Àlex Padilla estava tan a l'altra banda, diguéssim, tan esperant el segon pal, perquè normalment són d'aquestes faltes que tots hem recordat, els que ja tenim una edat, que tampoc ha de ser molta, però que recordem a Roberto Carlos, per exemple, anant directament
sí,
a buscar...
Gardel al part del porter,
anant
no?
Anant directament sí, sí. a buscar el segon pal, i clar, potser s'ha passat a Àlex Padilla esperant la pilota al segon pal. Tot i així, tremendo, o sigui, un golaç. S'ha de tenir molta qualitat per picar la falta com s'ha picat en aquest cas.
Descans, eh? Descans. Una falta, un error en la sortida de pilota del Bilbao Atlètic. Potser en els 45 minuts ha tingut més ocasions l'equip basc, però això es tracta de marcar gols. Ja han dit que l'equip de Vingen Aróstegui no en sol fer, que té molts problemes en aquest inici de temporada. I el Barça, en canvi, ha estat molt efectiu.
Doncs 2-0. El Barça camí de sumar una segona victòria consecutiva en aquesta Lliga i d'anar apropant-se en aquesta zona alta, aquesta zona que dona accés a la promoció per pujar a la segona divisió. Albert i Gerard, tornem ara d'aquí una estona. Fins ara.
Sí. Molt bé, fins ara.
Ens actualitzem amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Per on comencem?
Per la cimera del clima de la COP27, perquè encara no hi ha cap acord per aturar l'emergència climàtica i el temps s'acaba. Els estats participants continuen reunits a Egipte aquest cap de setmana per intentar arribar a un pacte. El president de la cimera i ministre d'Afers Exteriors egipci, Sameh Shoukry, s'ha mostrat avui preocupat davant la possibilitat que no s'arribi a cap consens.
Les deliberacions no han donat lloc a cap directiu clara cap a un consens. El món ens està mirant, el temps no està al nostre costat. Tots hem d'estar a l'altura de l'ocasió, tots hem de mostrar la flexibilitat necessària.
La Unió Europea ja ha amenaçat abandonar la cimera si s'acaba renunciant a limitar l'escalfament global a 1,5 graus. Mentrestant, a Catalunya, el PSC adverteix Pere Aragonès que si no s'aproven els pressupostos l'1 de gener, el president de la Generalitat en serà el responsable. Ho diu el líder socialista, Salvador Illa.
No tindrem pressupost 1 de gener. I això té un responsable. Té uns noms concrets, que són, és el responsable d'això, que és el senyor Pere Aragonès. Ell és el responsable de que 1 de gener, amb tot el que està passant al món, amb totes les dificultats que hi ha, a Catalunya no hi hagi un pressupost aprovat. No? I això és política del passat.
Parlant dels comptes, els comuns demanen al govern que incorpori als pressupostos, per poder-los aprovar, la planificació ecològica, és a dir, una baixada del preu del transport públic l'any que ve i també un pla de desplegament massiu d'energies renovables. I a Twitter, Elon Musk ha fet una enquesta per preguntar als usuaris si volen que Donald Trump recuperi el seu compte. Ara mateix va guanyant el sí, però per molt poc. Aquesta matinada se sabrà el resultat que, segons l'actual propietari de la xarxa social, serà vinculat. Recordem que Twitter va expulsar a Trump el gener de l'any passat després de l'assalt al Capitoli per difondre mentides i haver incitat a la violència. Aleshores tenia 90 milions de seguidors.
Referèndum vinculant. Potser haurem de convidar Elon Musk a Catalunya a veure si vol fer una visita. Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
10 minuts i les 8. S'ha acabat el partit de la indústria Santa Coloma a la Lliga de Futbol Sala.
Sí, tal com l'hem de deixat amb aquesta remuntada in extremis, empat a 3, Antequera 3, Indústria Santa Coloma 3.
A la pròrroga, empatat a 64, el partit del Cadí la Seu, li queda un minut d'aquesta primera pròrroga, perquè no podem descartar que n'hi hagi alguna més a la Seu d'Urgell. I el Barça Sant Feliuenc, de moment, en els primers minuts de partit, per davant en el marcador. Molló.
Sí, bé, ara amb un parcial d'11-2 en el de 14-7. Mira, l'actualitzem en aquest segon quart, 3 amunt l'Encino. Encino 32, Barça Sant Feliuenc 29, 4 minuts pel descans.
Ha tornat l'hoquei Lliga, tant masculina com femenina, aquest cap de setmana. Tenim en joc un partit de l'hoquei Lliga masculina, de moment amb una victòria del Noia, 2-1 contra l'Alcoi, i tenim ja 4 marcadors definitius de l'hoquei Lliga femenina. Igualada 3, Liceo 2, Gijón 6, Sant Cugat 1, Voltregà 2, Manlleu 3 i Mataró 4, Vigues i Riells 2. Una pausa i tornem.
RAC 1. RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC 1 i a rac1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes. Actualització constant a rac1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Velar tenen tota la gamma de Piaggio Beverly i unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles i te l'emportes l'endemà, sense esperes. I si vas ara, només aquest mes, matrícula gratis.
Pare, on has dit?
Només al concessionari Vespa Velar a Barcelona i l'Hospitalet. grupvelar.com.
Anticipa't el Black Friday amb el finançament total del Corte Inglés en electrònica i electrodomèstics.
Emporta't l'aerobot aspirador Rumba i5 per només 299 euros i finança'l fins a 12 mesos només amb la targeta al Corte Inglés.
A més, amb els avantatges dels nostres tecnopreus.
Fins al 22 de novembre, finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
No deixis escapar el BMW Mini o la moto BMW Motorrad dels teus somnis. Arriba la setmana Black Week de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Condicions especials en vehicles en estoc amb entrega immediata. Unitats limitades només fins al 26 de novembre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic. MotorMúnich.com.
Cobreix-te de moda. Aconsegueix amb l'avantguàrdia les maxibufandes El Potro. Quatre maxibufandes de mida supergran i teixit esponjós de diferents colors i amb estampats de quadres per aquesta tardor. Primera entrega, bufanda Blossom Rosa per només 10,95 €. Aquest cap de setmana amb l'avantguàrdia.
Ja són aquí els Blue Days de Maas. Entra a Maas.es. Escull entre més de 1.800 vehicles en estoc de quilòmetre zero, nous i d'ocasió en totes les marques i et truquem. Entrega immediata amb més de 30 concessionaris a tota la província. Només fins al dia 26. Fes clic als Blue Days de Maas.es i comença a gaudir del teu nou cotxe. Condicions a Maas.es. Maas. Ens mous.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Som 11, l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic. Fort Nicolás, Al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tàrraco Center a Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. I Centre Trànsit a Tarragona. Aquest novembre és el moment d'estrenar cotxe. Tenim estoc, Ford Kuga, Focus, Puma, Trànsit, Custom, Connect. Les ofertes Black Friday fins al 26 de novembre.
Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times.
Arrac,
You're falling for another, I don't even bother, I could do it all my life.
Super Esports.
Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming, cause heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la la la.
4 minuts i les 8, Superesports a RAC1. L'ha tingut el Cadí la seu per guanyar el partit, però ha acabat fallant el triple. 6-6-6-7, 4 segons encara per endavant. Em falta o pilota per Guernica. No sé si ha assenyalat lluita i que la fletxa deia pel Guernica o deia pel Cadí la seu. Veurem què acaba decidint l'àrbitre, que de moment el que demana és que la Mopa aixugui la suor que hi ha sobre del parquet del pavelló de la Seu d'Urgell. 66-67. Crec que la pilota és pel Cadí, o m'ho sembla. Sí, servirà de fons. Per tant, l'equip de Jordi Acero per intentar anotar i d'aquesta manera emportar-se la victòria amb aquest una balla en el marcador. Pilota que va dins de la zona, hi haurà falta. Per tant, dos tirs lliures pel Cadí la Seu per col·locar-se un amunt amb 3.4, encara per jugar-se 3 segons 4 dècimes en aquest partit de la Lliga Femenina. Miquel Agut, hola, bona tarda.
Bona tarda, Xavi Puig.
Què fas aquí, Miquel?
No, jo sóc vingut a dir el que per mi és la notícia de la tarda. O sigui, ja, no és que Benzema, que si el Barça Atlètic, els Núñez... La notícia de la tarda és que la Ponferradina ha acceptat la dimissió de José Gómez.
Home.
Com t'has quedat ara? Qui és José Gómez? Es pregunta la gent. Què es pregunta la gent, no? Qui és José Gómez? Respeten! L'exentrenador de l'Almeria, José Gómez, és el tècnic que ha presentat la dimissió de la Ponferradina, que se'n va anar Bolo a l'Oviedo, Bolo destituït de l'Oviedo, i José Gómez a la Ponferradina, resulta que no acaba la temporada. Però respeten! Ha presentat la dimissió, no, i era acceptat.
Però va debutar, recordem, contra el Girona.
Home.
En una eliminatòria d'ascens que va a primera divisió.
Que va guanyar el Girona. I després va tenir algun episodi. Jo crec que el dia del Respetem, que és famós, és un dia en el qual tenia prou raó, eh?
Atenció, perquè acaba de notar un triple. L'últim segon, el Guernica. Oh. Es queixa el Cadí la Seu, que és fora de temps. Però un triple inverosímil, eh? Des de ben bé 8-9 metres, ara els àrbitres reunint-se per decidir si és dins de temps o no dins de temps aquesta acció del Guernica a la pista de la Seu d'Urgell. Costa de veure fins i tot la pista, perquè el públic està aixecat de les seves cadires. S'ha plantat amb dos peus i patapam cap a dins.
D'entrada em semblava que el tauler està vermell, eh? En moment del llançament, però clar...
I veurem com ho decideixen, perquè... Doncs mira, li donen que sí, que és dins de temps. Per tant, la cistella és bona. Perd el Cadí la Seu, finalment, de dos. Havia notat els dos tirs lliures amb el triple. En aquesta pròrroga s'emporten les basques el triomf de pista lleidatana, enmig de la indignació de les queixes de la banqueta del Cadí la Seu. Victòria, per tant,
és molt complicat de
sí,
veure,
molt.
Realment. Molt complicat de veure. Els àrbitres han decidit que la cistella era bona i que, per tant, la victòria se'n va cap a territori del Guernica. El Barça Sant Feliu empatant a 32 el seu partit a la pista de l'Encino en aquesta lliga femenina. Per tant, sense José Gómez ja a la lliga de segona divisió.
Això és correcte, Xavier, sense José Gómez i amb una Ponferradina que ja diu que comença a buscar nou entrenador per millorar el rumb, perquè no ha començat gaire bé aquesta temporada, a diferència de les últimes, en què era un equip capdavanter, ara ja no ho és. I José Gómez, aquest elegantíssim tècnic portuguès que va fer bona feina a l'Almeria, però que en aquells rampells que li agafen el xec se'l va carregar, doncs aquí a la Ponferradina no ha tingut sort i se'n va cap a casa. Deixa'm dir que la Ponferradina ara mateix està en 17a posició, 3 punts per sobre de la permanència.
No estan descens. No estan descens. És una mica rara aquesta dimissió. Deu haver un...